RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, són les 9. La Generalitat i el govern espanyol desbloquegen els acords pel traçat de la B40 al quart cinturó. També la transferència de 914 milions d'euros del govern de l'Estat perquè Catalunya els destini a millorar altres infraestructures. Així ho acaba de confirmar la Generalitat a RAC1. El redactat del protocol exclou el terme via d'alta capacitat i la Moncloa assumirà tota la despesa. Fa mesos, des del març, que s'havia de tancar el pacte d'aquesta via que pretén millorar la connexió entre Terrassa, Sabadell i Castellà del Vallès. Aquesta setmana es signarà l'acord. Per garantir que les obres es faran, l'Estat en pagarà el cost, però qui farà les obres és la Generalitat. Els més de 900 milions d'euros els va pactar el govern espanyol amb Esquerra a canvi de facilitar l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Pedro Sánchez acaba de rebre a la Moncloa el president del Consell Europeu, Charles Michel, amb qui ha repassat aspectes bàsics de la presidència europea, que Espanya, recordem-ho, va assumir ahir. Entre els objectius que ha plantejat el president espanyol hi ha la reforma de la fiscalitat europea perquè les grans empreses paguin més.
Quisiera trabajar para lograr una mayor justicia social, también económica en Europa, desarrollar aquellos expedientes que permitan establecer una fiscalidad más justa en las grandes fortunas, las multinacionales también, que paguen impuestos como el resto de los ciudadanos y de las empresas.
Sánchez es reunirá demà a Madrid amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. A aquesta hora encara queden algunes retencions pel retorn del cap de setmana. Es concentren sobretot a la C-16, on hi ha 10 quilòmetres de cues cap al sud entre Cercs i Bagà. A la C-32 hi ha 9 quilòmetres direcció sud entre Cabrils i Mataró. A la C-32 també hi ha gairebé 9 quilòmetres de cua direcció sud entre Arenys de Mar i Calella. Pel que fa a la P-7 són 7 quilòmetres de retencions direcció sud entre Sant Celoni i Fogars de la Selva. I a la C-14 n'hi ha més de 6 cap al nord entre Montblanc i Vilaverd. I l'equilibrista francès Nathan Polen ha aconseguit travessar amb èxit el Passeig de Gràcia sobre un cable d'acer. Ho ha fet fa tan sols uns minuts, a 70 metres d'altura. En declaracions a BTV assegura que cada cop que puja la corda és un nou repte.
Every challenge is a new story.
Cada repte és una nova història. Quan soc dalt la cinta mai no és fàcil, encara que sigui més curta que les que he fet. Aquest és el motiu pel qual estimo aquest esport, perquè si fos massa fàcil podria tornar-se avorrit, però no, sempre és difícil.
L'espectacle de circ forma part de la inauguració del festival grec. Polen, que té una dotzena de rècords mundials, ha recorregut 350 metres. El repte ha durat 40 minuts. I ara els esports amb Pol Rodríguez.
La FIA ha acceptat la impugnació de cursa que ha fet Aston Martin, l'escuderia de Fernando Alonso, per invalidar els resultats del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. La FIA ha de concretar ara quines són les sancions després que la marca anglesa hagi reclamat que diversos pilots han excedit els límits de la pista. Cal veure si les sancions afecten la graella final que ha deixat la setena victòria del líder Max Verstappen. Mentrestant, tenim en joc la final del Mundial Sub-19 entre Espanya i França. Al descans, la selecció del català Dani Miret està perdent d'un punt de diferència, 28-29. En futbol, la selecció espanyola s'ha classificat automàticament pels Jocs Olímpics de París 2024. La victòria de la selecció anglesa sub-21 contra Portugal per 1-0 als quarts de final de l'europeu li permeten aquesta classificació. Una selecció que espera rival a les semis del torneig que sortirà del França-Ucraïna que ha començat ara a les 9. Tot plegat en una tarda en què Víctor Lafay ha guanyat la segona etapa del Tour de França i la primera de la seva carrera a la ronda francesa. Adam Yates conserva el mallot groc, però Pogacar, un dels favorits, es troba ja a només 6 segons i l'altre favorit de la prova, Vingegaard, està a 17 segons. I en tennis, Carlos Alcaraz confessa menys de 24 hores perquè comenci Wimbledon, que està recuperat dels seus problemes a la cama. El murcià número 1 del món debuta dimarts contra el francès Chardy. Demà entra en escena el gran favorit i defensor del títol Novak Djokovic contra l'argentí Cachín.
I el temps aquesta nit tornarà a ser a refrescar al Pirineu i a l'interior, però a les grans ciutats de la costa serà més difícil baixar dels 20 graus. Demà començarem la setmana amb la dinàmica d'avui, amb sol, nuvolades i alguns xàfecs de tarda que aniran a més al nord del país.
RAC 1.
La moció de censura contra Pedro Sánchez ha fracassat.
53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un ex de Ciutadans.
Ho dèiem en portada, l'incendi del País Valencià continua cremant sense control, el vent i les elevades temperatures.
Comença una investigació sobre la influència que hagi pogut tenir el Barça en els àrbitres. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi, així és la notícia en tot.
Arrenca el Mundial de Motociclisme i déu-n'hi-do com comença el Mundial amb pole per Marc Márquez.
Absolutament inesperada perquè el Cerverí d'on havia estat.
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues.
RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. Això és Reconcentrat, amb Bedu de Batlle. For breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking.
Bona nit, les 9. Encetem la recta final del Reconcentrat d'avui diumenge fins a les 11. Recordeu, que començarà el Tu diràs. Les dues últimes hores de Reconcentrat, com sempre, en l'inici d'hora, emprenyant algú que treballa a RAC1, perquè ens expliqui com li ha anat la setmana. Que ens expliqui, per patar la xerrada. Aviam, toca molestar algun tècnic, no? Sí, home, sí, emprenyarem algun tècnic. Oriol Montfort, el tècnic d'un dels tècnics del món a RAC1, que més, teu ja va d'hora demà. Va, jo crec que encara el podem molestar, no? Oriol Montfort. Aviam, marca el número. Oriol Montfort, trucant.
Sí, hola.
Hola, Oriol.
Hola.
Què tal? Com va?
Molt bé.
Et truco de la ràdio, sóc l'Edu.
Ei, Edu, què tal?
Perdona. Digue'm. Que t'emprenyi, i que de fet estem en directe. És un atracament, això, pel Reconcentrat.
Ah, molt bé.
Sí, t'enganxo bé? Tens 2 minuts ara per parlar o no?
Sí.
Val.
Digue'm, què passa?
A veure, t'explico. No, és que a l'inici de cada hora, aquesta tarda, volem parlar amb algú de la ràdio, de RAC1, per veure com li ha anat el diumenge, com li ha anat la setmana, que ens expliqui i ens ajudi a acabar la setmana d'alguna manera una mica positiva, amb alguna cosa bona que us hagi passat aquesta setmana. Llavors volia parlar amb tu per veure com ha anat el diumenge. Ha anat bé el diumenge? Bueno, currant, no? Ah. No, clar, no, aquest diumenge no. Ja has tingut festa avui.
Sí, clar. Jo des de fa un temps ja estic, estic matinant. De fet, m'has enganxat que d'aquí 20 minuts me n'anava a dormir. Sembla molt d'hora, però clar, jo demà tinc l'altre informatiu del món.
A quina hora sona el despertador demà? D'aquí unes hores?
A les 4:35 del matí.
Ostres, vale, no. En tindré 2 minuts, no, més no, perquè...
No, va. Tranquil, no pateixis,
I ha anat bé el diumenge,
Sí, relax, família, bastant bé, desconnexió i piles carregades.
Molt bé. Escolta, et faig la mateixa pregunta que li he fet a tothom que he trucat aquesta tarda vespre, que és...
D'acord.
Aquesta setmana, bueno, els últims dies, vaja, alguna cosa bona que t'hagi passat i que es pugui explicar?
Doncs... Mira, el més destacable és que fa... Bé, ja va ser la nit de Sant Joan... una retrobada amb amics i de més, que sí que teníem pensat fer vacances plegats, però no teníem el destí i per fi l'hem escollit, i és una cosa que em fa moltíssima il·lusió, i és que anem al Japó.
Home, aneu al Japó. Mira, fa una estona la Isabel Vinaixa ens deia: mira, aquesta setmana he comprat bitllets per anar a Menorca aquest estiu. Vosaltres heu decidit, encara no teniu bitllets, imagino, però ja heu decidit anar al Japó,
Anem al Japó. És el desembre, que jo crec que farà molt de fred. No serà el Japó que es coneix a les fotos o que tothom m'ha visitat, però, vaja, crec que és el més remarcable, i bastant remarcable, de la setmana. I, ostres, és sensacional.
Molt bé, m'interessa. Llavors, això es va decidir en el sopar de la Revetlla?
Exacte.
De quin grup estem parlant? Molt nombrós?
No, som només tres. Som tres o quatre amics dins d'una colla de 10 o 12 que sempre que podem fem un viatge. I de fet l'any passat va sorgir el viatge de vacances en el mateix dia, de fet a la nit de la Revetlla de Sant Joan de l'any passat. També vam decidir anar a l'Índia, i l'any passat també vam anar a l'Índia tots plegats. I vaja, s'està convertint en una tradició i ja no em perdré cap Sant Joan perquè sempre surt alguna bona notícia.
Home, és boníssim això. Si el Sant Joan passat decidiu anar a l'Índia i aquest Sant Joan decidiu anar al Japó.
Exacte.
I llavors, encara, clar, si dius que és a la tardor-hivern, serà... Sí. Encara teniu marge, no?, per comprar bitllets.
Sí, sí, sí. Tenim molt de marge per planificar el viatge, per comprar bitllets, per comprar els transports i per planificar-ho bé. I bé, anar acumulant ganes de marxar fins al desembre i bueno, gaudir-ho i fer enveja perquè al desembre quasi ningú fa vacances a la ràdio.
Clar, clar. Aquest és un factor interessant, que al desembre, quan tothom ja comença a estar una mica cremadet i esperant les vacances de Nadal, tu dius, me'n vaig al Japó. Clar, marxeu i torneu abans de les festes? Passeu les festes aquí?
Sí, tornem just el dia 20. Per passar les festes en família, que tot i que ens agrada molt viatjar, la família està en una posició molt alta, és quasi sempre el primer.
Molt bé. Primera vegada? Serà la primera vegada al Japó?
Sí. La primeríssima.
Molt bé. Alguna cosa que et faci especial il·lusió veure, que diguis, no, això ho he de veure segur, no sé si pujar al Mont Fuji, o anar a Kyoto, o veure alguna cosa en especial?
Sí, a mi m'impacta molt els palaus orientals, els palaus japonesos. La zona de Kyoto és una zona molt cultural que està plegat de palaus i em fa molta il·lusió això. Sí que aquell jardí de cirerers, que es posa tot de color rosa...
Sembla que és el passeig dels filòsofs, pot ser que li diguin, em sembla.
Podria ser? Sí, jo crec que sí. Però clar, la floració és el març-abril, així que ens enganxa bastant lluny i això no ho podrem veure en aquest viatge, però bueno... No prometo que no torni.
Molt bé. No, mira, ara, petita batalleta ràpida, que a la gent no li interessarà, però servidora va estar al Japó amb Aleix Pariser, mano a mano, el 2015. Viatge de 10 dies i ja et passarem algun tip, tot i que ja ha passat temps i que no recordem, però viatge ultra recomanable.
Mira, doncs encara tinc més ganes, estic més engorilat encara.
Molt bé. A veure, ets d'avions llargs? T'agraden els avions llarga durada?
Sí. Tenim present que vaig viure a Austràlia i que, bueno, vaig fer un parell de viatges anar i tornar. Sí, m'agrada la sensació de passar moltes hores a un avió perquè implica novetats, implica conèixer, descobrir, aprendre i aquest tipus de viatges és el que ens agrada a nosaltres. Res de platja, resorts i això, sinó caminar, anar molt lluny, si pot ser, perquè encara som joves i podem fer aquest tipus de viatge. I sí, aquest és el plan. Bueno, és una notícia... Vaja, que estic molt emocionat i tinc moltíssimes ganes que sigui desembre, que em farà una mica llarg, certament. Però sí, necessito aquests tips, Edu, eh?
Val, sí, ja te'ls passaré. De fet, això del passeig dels filòsofs de Kyoto, t'ho dic perquè nosaltres hi vam anar, i és veritat que hi vam anar a l'estiu i no estava florit. Llavors, és un passeig maco, perquè realment és maco, allà a la vora del riu, però clar, no és el mateix que veus a les fotografies. I vosaltres jo crec que s'hi assemblarà una mica més, a l'ideal. I Kyoto...
Ah, ostres, perfecte.
Kyoto és una ciutat espectacular. Kyoto és una ciutat brutal perquè combina el que tu deies, la història imperial, els palaus, amb la modernitat que té Tòquio, i que Tòquio és molt més jungla d'asfalt que no pas, però Tòquio també em va semblar un lloc espectacular. Molt bé, doncs escolta, Uri, són grandíssimes notícies, notícies. Gràcies. Molt bé, doncs escolta, digues.
No, que amb els inputs que m'has donat ara no sé com dormiré, però vaja.
Bueno, poc dormiràs.
Sí,
despertador,
segur, segur.
A quina hora deies despertador? 4 i...
A les 4:35.
4:35, molt bé, doncs va, vés a dormir, criatura, que si no el basté demà em tocarà la cresta. Oriol Bufort, moltes gràcies, acaba de passar un bon diumenge i enhorabona pel viatge.
A tu, Edu, gràcies.
Adéu. And stumble down the stairs to meet the day. I'd smoke my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. Doncs en aquesta hora de reconcentrat, per arribar a les 10, versió recull vostè primer. Del versió recuperarem la secció d'en Toni Muñoz sobre el cas Negreira, el Barça, i l'estació de tren de Sant Feliu de Llobregat, que ha estat notícia aquesta setmana. I el vostè primer, la gran, la inimitable, la incomparable, no calen presentacions, Laura Fa. Amb això arribarem a les 10 i encararem l'última hora del reconcentrat. Fins ara. And Lord, it took me back to something that I lost somewhere, somehow along the way.
sidewalk. I'm wishing, Lord, that I was told. 'Cause there's something in a Sunday.
Amb Toni Muñoz, periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1. Toni Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Hola.
Comencem parlant del Barça, el cas Negreira. El Futbol Club Barcelona continuarà sent investigat pels delictes d'administració deslleial i corrupció esportiva al cas Negreira. Això què vol dir? Que la jutgessa que porta el cas ha rebutjat que el club pugui ser acusació particular. Aquí li demano al Toni Muñoz que ens expliqui aquesta resolució de la jutgessa, què significa i què és el que volia fer l'actual directiva del Barça amb aquesta sol·licitud. És a dir, havia sol·licitat una doble condició de defensar-se i d'investigar.
Sí.
O com s'entén això?
És a dir, el Barça està acusat de dos delictes, no? Un és administració deslleial, que vol dir que tu vas pagar un sobrepreu a Negreira pels serveis que feia, o fins i tot vas pagar per serveis inexistents, per tant vas malmetre el teu patrimoni amb la gestió que van fer els teus dirigents. I l'altre és la corrupció esportiva, no? Que és que si van pagar els àrbitres perquè t'afavorissin esportivament. Aquests
això
dos delictes...
No hi ha cas. Senyoria, no hi ha cas.
Això és el, això que ara mateix està investigant el Barça, no? Però el Barça va presentar una sol·licitud dient: sobre la corrupció esportiva no podem dir res, però sobre el cas de l'administració deslleial, nosaltres el que considerem és que el Barça, com a entitat, com a persona jurídica, claro, s'ha vist perjudicada...
Claro.
Per la gestió que han fet alguns dels seus dirigents.
Exacte.
I per tant, nosaltres en aquest cas som víctimes,
exacte,
som perjudicats, exacte, de tot plegat.
Exacte.
Això el Barça.
Això el Barça. I aleshores li va dir a la jutgessa: nosaltres, doncs, continuem com a investigats en el cas de la corrupció esportiva, perquè confiem que això quedarà en res, però en el cas de l'administració deslleial, sí, en el qual s'ha vist perjudicat el nostre patrimoni, nosaltres en ser i en considerar-nos víctimes, el que hem de fer és ser perjudicats en aquest procediment i, per tant, ser acusació.
Això però acusació dir? Contra qui?
Doncs contra les persones que es determini que han tingut algun tipus de responsabilitat. Però, per exemple...
Però si encara a dia d'avui no ho sabem.
No ho sabem, però s'està investigant. I tu, com a acusació, doncs exerceixes un paper diferent. És a dir, tu proposes proves i, en última instància, pots acabar acusant a les persones que s'hagi... o que s'hagin recopilat
però
indicis...
Però acusant per... És que, clar, és una mica rebuscat. És a dir, el mateix Barça acusa...
Podria acabar acusant...
Però un moment, quan parlem del Barça, de qui estem parlant?
De l'entitat.
L'entitat.
Ja, però qui la representa?
Bueno, ara mateix és Joan Laporta.
Val, o sigui, Joan Laporta vol acusar... No, ho dic perquè, clar,
sí.
El Barça, bueno, el Barça no té boca. O sigui, el Barça hi ha un president que serà la boca del Barça... O sigui, l'actual junta directiva del Barça,
sí,
es volia presentar d'acusació,
exacte,
contra els que han fet mala gestió,
exacte,
d'aquests diners de Negreira.
Exacte.
Val.
Exacte.
I la magistrada què ha dit?
Doncs la magistrada ha dit que no ho considera de moment oportú perquè creu que el paper que ha fet Joan Laporta és contradictori. Per què? Recordem que Joan Laporta, quan va anunciar aquesta intenció que tenia el Barça en aquella esperada roda de premsa que va fer el passat 17 d'abril, Joan Laporta en el seu dia va defensar la gestió que havia fet el Barça, va dir que els serveis de Negreira s'havien prestat, que eren serveis d'assessorament i que també s'havien lliurat més de 600 informes sobre els àrbitres i que, per tant, els treballs s'havien fet i aquella feina s'havia fet ben feta i s'havia pagat com tocava i que així figurava la comptabilitat del club. Aleshores, la jutgessa el que diu ara és, bueno, si per una banda vostè defensava que tot es va fer ben fet, no té cap sentit que el Barça vulgui ser acusació contra ningú, perquè no pot ser perjudicat perquè vostè està dient, doncs, que la gestió va estar ben feta. Això és una mica el que ve a dir la jutgessa, i que el paper, doncs, del Barça en aquest cas és contradictori. Clar, aquí també hem de posar sobre la taula, és evident que és contradictori, perquè Joan Laporta, que ara mateix representa el club i està volent ser acusació per la gestió dels exdirigents o expresidents, ell també forma part és un dels expresidents i per tant també té un paper contradictori.
Bueno, això és el
no?
que anava a dir, que tant Bartomeu com Rossell, com tot aquest seguit de directius, un dels que també va continuar pagant va ser Joan Laporta.
Clar. Quin és l'avantatge que té Joan Laporta en tot això?
Bueno, pregunto, no ho sé. No,
una cosa és la persona i l'altra és el futbol de Barcelona.
Sí, bueno, clar.
Ell ara ens representa...
Això és veritat, això és una mica el discurs que manté el Barça.
Ara ell representa que ens representa els socis.
El
futbol club Barcelona.
El club és ell.
Ara, de moment...
El club és ell.
Però... No, el club és ell. Ell ens representa, però ell no és el club.
Sí.
No, ell no és el club.
El club és ell, sí.
Ell ens representa.
Sí.
El club és ell. No és el club.
No. Efectivament, no és el
per
club,
tant,
però...
Per tant, és la persona que gestiona. Per tant, com a persona que gestiona, el club pot presentar-se contra el que gestiona.
No entenc res.
Però el club que gestiona, com vol que es presenti... Contra un perquè dels que en soci... principi està acusat d'haver pagat a Negreira.
Perquè el soci no se'l pot enganyar.
Bueno, si no, com deia Quique Huasc, que amb això és la seva frase, el soci no se'l pot enganyar més.
Però sí que és veritat que el moviment de Joan Laporta, a nivell processal, s'ha d'entendre com això, que precisament ell el que vol és preservar el patrimoni del
poble. Aleshores... La jutgessa no ha acceptat això. Això què suposa en aquest judici? Que, per cert, encara no sabem ni quan hi haurà data ni res.
No ve d'un dia, tranquils.
Si us hagués quedat ser del Madrid.
Va, ara.
Per variar.
O el seu home.
Ah. Digues.
No, el que fa, diguéssim, és malmetre la tesi o l'estratègia de defensa que tenia en aquest sentit el Barça. Però... Això no vol dir, doncs, en fi, que s'hagin aparegut noves proves ni res. Simplement és a nivell de configuració del panorama ara mateix de la justícia. Com funciona? Doncs tenim, per una banda, aquí seran els acusadors, ja configurats completament, que serà el fiscal en representació de l'Estat, després tenim la Lliga de Futbol Professional i tenim també el Real Madrid dins aquest grup. I al mateix temps hi ha uns investigats, que serà el Barça, com a persona jurídica.
Com a entitat, sí.
Que clar, que ja vam explicar aquí, però bueno, que puc recordar quines són les penes a les quals es podria enfrontar en cas de condemna, que és el pagament d'una multa, la intervenció judicial, és a dir, que una gestora doncs passés a ocupar-se i a gestionar...
Tal com està, potser acabarà així.
O fins i tot, en un cas doncs molt greu, i que jo crec que no passarà, fins i tot la dissolució del club.
No, impossible. No, els socis surt al carrer i abans...
Tal com està el Barça, que no ho veiem d'una manera o d'una altra.
Entrem a la ciutat de la justícia i ho desmaneguem tot.
Va, doncs això, diguéssim, seria l'escenari. Després tenim a Sandro Rosell i a Josep Maria Bartomeu, perquè consideren doncs, que el seu mandat com a presidents del Barça no està prescrit i que, per tant, s'ha de seguir investigant si es van cometre aquests delictes.
Els millors presidents que ha tingut la història.
I després tenim a Òscar Grau i a Albert Soler, que eren dos exdirectius del Barça, que també estan investigats a banda de Enríquez Negreira i de Javier Enríquez, que és el fill de Negreira.
Aquell senyor que es va traspassar, pobret.
Sí. Bueno, Josep Contreras, però aquest, clar, no pot ser.
Bueno, però Enríquez Negreira va argumentar que tenia un principi d'Alzheimer i que no podia testificar.
Exacte.
Això
és així. Sí, sí,
però això serà així? Això vol dir que no podrà testificar podrà testificar?
En principi, jo crec que... No ho sé si és reversible aquesta situació, però en principi això és el que al·legarà...
Però hi ha el fill va firmar.
Sí, però el fill no és el pare.
Sí, però el fill, ell ja va explicar, ell, en principi, el paper del fill és una mica curiós, perquè en un primer moment no estava investigat, ara finalment doncs, la jutgessa el va imputar, perquè va considerar doncs, que sí que tenia alguna cosa a dir.
Home, però havia signat alguns documents.
Bueno, ell és el que elaborava els documents. I a més, ell podria tenir un paper important a l'hora d'explicar on van anar per aquells diners. Ara. Perquè ara mateix la principal sospita no és que es tracti d'un cas de corrupció esportiva, sinó que es tracti d'un cas de que algunes persones vinculades al club haguessin aprofitat els pagaments de Negreira per embutxacar-se'ls. I com ho farien? Doncs a través d'aquests informes. Aquests informes li compraven al fill de Negreira, li comprava directament Josep Contreras, que era aquesta persona vinculada al club, i després Josep Contreras doncs, li venia al Barça un 30% més cars. Aquests informes doncs, els hi entregava en mà. Que sí, jo crec que això és una cosa que a mi em va sorprendre molt quan ho vaig llegir.
Molt estrany.
Li entregava en mà, mentre esmorzava.
Sense intermediaris.
Jo vull en mà.
Clar, perquè si no, més es ve qui ho toca, qui manipula, d'allò.
No. En mà.
Permeti'm. En quin punt estem ara? O sigui, ens queda algun capítol per veure o ja podríem dir que ja ho hem vist tot i ara estem esperant a les conclusions de l'informe de la Guàrdia Civil, sí. Que no sé si... si tindrem alguna sorpresa més o no, perquè com que a vegades sí, ja ho vàrem veure l'1 d'octubre...
Hi ha grans novel·listes.
Exacte, hi ha grans novel·listes en el món, a la Guàrdia Civil, que sí. fan uns escrits que no sé com, són Premi Planeta. Jo, per exemple, a Tàcito jo li hagués donat el Planeta, perquè va fer una narració que, a més, va ser...
De ficció o de no ficció?
Jo la va fer de ficció, la va fer d'una narració de ficció, que, a més, el magistrat del moment, amb aquest Tribunal Suprem, el senyor Marchena, escolta, se la va comprar i la va fer fins i tot la va com publicar com una sèrie a través del jutge.
Doncs ja han donat a la mateixa unitat, eh?
Doncs aleshores sí que potser tancarem el club.
Potser sí
que el que vaig dir jo de tancar el Barça i que la gent es passi a d'altres clubs, que es busqui altres clubs.
L'Europa.
Per exemple, el City.
L'Europa.
Pues potser
abans
sí,
mort.
Bueno, sabem alguna cosa més? No?
Sí, aviam, ara estem a l'espera que es lliuri aquest informe de la Guàrdia Civil, perquè la jutgessa, l'encomana que li va fer, va ser: digui'm on han anat a parar tots els diners de...
Bueno, amb el que dius que són la Guàrdia Civil, doncs pues, escolta, són capaços de
dir tant, que... Doncs ara estem a
l'espera. Que no haguessin anat a les urnes, eh?
Sí, sí, segur. Mira, que no trobin un enllaç que les urnes que de l'1 d'octubre fossin dels diners del Negreira. Bé, anem fins a Sant Feliu de Llobregat, Toni, perquè al teu poble hi ha una estació de tren on, teòricament, s'està remodelant el que seria el que era l'estació i el pas dels trens a nivell soterrat, però hi ha una estació històrica on hi ha un activista que vol evitar el seu enderroc que havia de començar aquest dilluns. Explica'ns una mica quin és el quadre i quina és la reivindicació per intentar evitar que no s'enderroqui una estació que, diríem, té...
169 anys d'història.
És
una de les més antigues de l'estat espanyol, juntament amb la de Cornellà, de Llobregat, i amb la de Sant Andreu Comtal.
I que la volen fer terra.
La volen tirar a terra. Sí, no, la volen tirar a terra. Sí, sí. La volen tirar a terra. I, de fet, doncs, tot això... Vull dir, aquesta polèmica sorgeix perquè des de fa 2 anys i mig que s'està duent a terme un dels grans projectes ferroviaris de l'estat espanyol i també doncs, molt reclamat i reivindicat a Sant Feliu de Llobregat, que és el soterrament de les vies del tren. Portem 2 anys i mig d'obres i ahir havia de començar l'enderroc de l'estació.
Que, perdona, s'havia reclamat per activa i per passiva que aquesta estació no s'enderroqués i que fos un símbol històric
Exacte.
De la teva vila.
Exacte. Però,
però no,
l'Ajuntament, de fet, va fer un referèndum en què va posar 3 opcions sobre la taula sobre quin havia de ser el traçat urbà de la nova zona soterrada, però per l'estació... van afegir un annex en què no donaven gaires opcions. Van dir, o fem una rèplica...
Amb una rèplica, no, home.
O agafem una sèrie d'elements patrimonials...
Una rèplica és amb el poble espanyol, una rèplica.
No, aquesta era l'opció. O fem una rèplica, o agafem una sèrie d'elements patrimonials que es puguin salvar i a la nova estació soterrada doncs hi posem allà
això és com les restes arqueològiques que vas amb un súper tothom passa per sobre i ningú ni se les mira les restes arqueològiques van aturar aquelles obres 3 anys
després
van fotre un supermercat, van fotre un vidre i la gent passa per sobre i la gent ni se les mira
tant costa deixar-ho dret i
bueno, ara tenim un activista
clar, i aleshores, des del passat divendres, el dia de la Revetlla hi ha un activista, un noi doncs, que està seguint molt de prop tot el desenvolupament de les obres i que sempre havia reclamat que aquesta estació no s'havia de tirar a terra.
Exacte.
I què ha fet? Doncs el passat divendres va entrar en aquesta estació, que estava abandonada, que estava acordonada, s'hi va instal·lar dins, i ara diu doncs, que viu allà i que està intentant visibilitzar, doncs, o intentar salvar, diguéssim, aquest edifici de l'estació.
A veure, que em sembla que el podem saludar, el tenim al telèfon, és l'Andrea Massagui. Andrea, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs molt bé, i tu què tal? Perquè, clar,
bé, aquí estem, a casa nostra.
Sí, sí, no, ara en parlàvem aquí amb el Toni Muñoz. Escolta, com vas prendre aquesta decisió d'entrar en aquesta estació i demanar que, en fi, que es conservi i que no l'enderroquin? Quan vas prendre aquesta decisió?
Doncs, bueno, la idea ja estava en el meu subconscient des de feia temps, no? Al principi era una cosa que tu plantejaves mig en sèrio, mig de broma, però a mesura que s'anava acostant el dia que tiressin l'estació, tenia una cosa dintre meu de que havia de fer alguna cosa, i al final així ha estat.
Mira, que ara veig per aquí la Mònica Planes, que també és de Sant Feliu, per tant també coneix bé aquesta estació, vull dir que...
Passi, que passi.
Ah, diu que viu el... Passa, passa,
passa, passa, passa, passa,
que entraràs aquí a conversar del tema de l'estació. Escolta, bueno, com estàs vivint aquesta experiència? O sigui, estàs sol? Hi ha gent de la vila que et ve a veure? Com menges una mica? Com és el teu dia a dia?
Sí, no, estic acompanyada tota l'estona. Aquí normalment ens fem torns perquè cada nit es quedi algú a dormir amb mi i que no em quedi sola, i després doncs cap allà a primera hora del matí doncs obrim totes les portes i aquí pot entrar qui vulgui. Normalment la gent es passa una estona, saluda i es queda una... Tenim sofàs, tenim cadires, això ja està una mica condicionat per poder estar còmodes i anem xerrant i aquí passem el dia.
Escolta,
el tema del menjar i l'aigua, doncs molt bé, la gent del poble s'ha implicat molt i la gent que va passant va portant cosetes i no ens falta de res.
Bueno, anem a preguntar si ha vingut algú de, no sé, de l'Ajuntament, algú ha vingut algú a veure't o no ha vingut ningú?
No, que va, mira, per aquí ha passat tothom, o sigui, gent del poble ha passat, doncs, en un dia 200 persones, han vingut tots els mitjans, han vingut a nivell català, a nivell espanyol, però el que és, sí, sí, però el que és oficial de l'Ajuntament o de DIF o de l'Estat, ningú. Jo tota la informació que tinc del que està fent a DIF o l'Ajuntament ho sé pels mitjans, però a mi no ha volgut parlar ningú.
Bueno, ara li preguntaré al Toni com està. O sigui, aquesta estació de qui depèn?
Això ara depèn de DIF, no?
Sí, l'estació oficialment depèn de DIF, però a DIF en aquest sentit sempre ha traslladat molt la competència a l'Ajuntament. I al final el qui té l'última paraula és l'Ajuntament de Sant Feliu.
I l'Ajuntament de Barcelona de Sant Feliu fins ara no ha tingut massa interès, no. Com deia el Toni Muñoz.
Bueno, massa és dir-ho suau, no ha tingut cap interès ni un. Perquè, bueno, és curiós perquè l'estació és l'únic element històric de Sant Feliu que no està inclòs en el catàleg de béns patrimonials, per ja poder-la, ja pensant en poder-la tirar. Llavors, bueno, l'Ajuntament mai ha fet cap interès per poder-la servar.
A veure, que parlem amb una... Com
Sanfiliuenca.
Sanfiliuenca. Que és la Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, aquesta estació, s'ho val que la mantinguin?
És històrica. Jo hi he viscut des que vaig viure a Sant Feliu tota la meva vida al costat de l'estació. Jo vivia al carrer Passeig Bertran, que és el carrer que porta fins a l'estació. I jo crec que m'identifico molt amb el que està fent, perquè tenint en compte la merda de servei de la Renfe, tots ens hem sentit ocupes en aquesta estació, perquè si sumo les hores que m'he passat en aquesta estació esperant el tren, i no parlem del mal servei d'ara de la Renfe, parlo de quan els trens eren antics i que el tren no passava i tu et podies esperar 2 hores en aquella estació sense saber si el tren passaria, quan hi havia aquells vagons antics i el bar de l'estació hi és esmorzat durant molts anys, i jo crec que és un dels espais emblemàtics de Sant Feliu de Llobregat, si és que en tenim.
Però com s'entén que no hi ha hagut cap interès per part de l'Ajuntament?
Però l'edifici no és bonic.
Ni per part
de ningú. És l'estació típica de tren que hem vist a molts pobles.
Sí, és l'estació que jo, per exemple, tinc al cap de Cornellà, perquè tinc
relació amb
Cornellà, és aquella estació, però aquestes estacions tenen...
Són boniques.
Són maques, tenen un...
Tenen un encant.
És l'estació tradicional de l'època en què es construïen aquestes estacions. Diguem que potser no té un valor arquitectònic pròpiament, en el sentit de que potser no l'ha fet.
És el valor històric.
Exacte. Però forma part de la història d'aquest poble. Jo crec que sort tant teníem a Sant Feliu de Llobregat que passés el tren, perquè, vaja, crec que...
Escolta, Andrea, però com s'entén això? Que no hagi... O sigui, no sé si pels ciutadans ha generat un cert interès, però per les autoritats no? Això, quina explicació?
Sí, però és molt fàcil d'explicar. L'Ajuntament tenia por. O sigui, el soterrament és una obra que és molt cara, val més de 100 milions d'euros i només té un efecte, una repercussió positiva per Sant Feliu, no per la resta d'usuaris ni la resta de municipis. Per tant, era una cosa que a nivell polític, gastar aquests diners per part de l'Estat, doncs ha costat aconseguir-ho, o sigui, ja fa 40 anys que es demana, no? L'Ajuntament tenia por de que això de salvar l'estació fos posar pals a les rodes a que Adif iniciés aquest projecte. I per això l'Ajuntament mai s'ha volgut posar exigent. Però el que passa que aquesta postura de l'Ajuntament, tot i que jo l'entenc, és equivocada, perquè Adif s'ha pronunciat diverses vegades tant per, fins i tot per carta, per escrit, dient que Adif estava completament disposada a salvar l'estació si calia, a modificar el projecte per salvar l'estació, i això hi ha documents que certifiquen aquesta postura d'Adif.
Per tant, soterrar l'estació no implica haver d'enderrocar l'estació?
No, no implica en absolut, no implica en absolut.
Aleshores, ha quedat clar, el teu punt de vista. Per cert, tenim una última hora, parlant de Renfe i Adif, que la circulació de trens a Plaça Catalunya torna a estar interrompuda per ordre dels Mossos d'Esquadra a Plaça Catalunya.
Una altra vegada?
Els trens, sí. Els trens s'aniran aturant a mesura que s'acostin al punt esmentat. Per tant,
ja han tornat a desallotjar, eh?
Es torna a reproduir el que va passar, diria que va ser...
Ahir.
Sí, ahir. Tornem a estar les mateixes. Escolta, perdona, Andrea, aleshores, tu fins quan penses estar aquí aguantant, bueno, reivindicant això? Perquè la sensació és que aquesta estació, el que és el consistori, se li importa un pito.
Sí, sí, li importa un pito tal qual. O sigui,
va, els de, va, perquè així... és el mateix consistori d'abans de les eleccions o hi ha hagut canvi
de
govern?
No, ha canviat, però per desgràcia, ja des del principi de la reclamació del soterrament fa 40 anys, tots els alcaldes de tots els partits...
A tots els hi han fot.
Si han estat d'acord que la prioritat absoluta era soterrar les vies, vale, que la via s'havia de soterrar sí o sí i que l'estació tant se'ls hi han fot.
Vols dir que és igual el que estigui ara com el que estava abans?
De fet, hi ha una cosa que a mi m'ha explicat l'Andrea.
Parlem d'un patrimoni d'una ciutat, però bueno, com que preval més un supermercat, una gran superfície, que no un patrimoni, això també passa aquí a Barcelona.
Sí, també passa, tot arreu.
L'Andrea abans, fora de micròfon, me'n comentava una cosa que crec que és bastant interessant, i és que quan us explicava que es va fer aquesta consulta popular, es van donar tres opcions sobre quin traçat t'agradava més, si posaves més arbres, si posaves més no sé què, i van preguntar també en concret per les estació, però sense donar l'opció de conservar-la, sinó simplement dient o fem una rèplica
correcte.
O agafem aquests elements peces, patrimonials. No? I aleshores l'Andrea sempre s'ha queixat d'això, de dir, ostres, que no ens van donar ni l'opció de que la gent votés sobre si s'havia de conservar o no.
Només això, no només això, sinó que l'Ajuntament està mentint entre cometes i molts mitjans estan equivocats perquè l'Ajuntament no deixa de repetir bueno, és que la ciutadania ja ho ha votat això. Però no és cert, és una mentida amb totes les lletres. I clar, com molts mitjans no saben el context, estan donant informació equivocada. Fins i tot en la vostra web he llegit l'article fa una estona i la informació que doneu és aquesta, que Sant Feliu havia votat enderrocar l'estació.
A veure, la web quina, la de RAC1 o la de La Vanguardia?
Sí, sí, la de RAC1, la de RAC1.
La de RAC1, bueno,
ara sí. I la de La Vanguardia també.
És que aquí a RAC1, escolta, sort que hi ha aquí, les coses es posarà a sèrie ara al setembre,
ja
però...
Ja fas bé de dir-ho.
Necessiten canvis, canvis, perquè això és un disloque.
Això és Can 60.
Això és Can 60.
Però sí que és veritat, el que comentava Baura és totalment cert. O sigui, la pregunta era si la gent estava a favor o no d'una rèplica. I a més la pregunta donava molt de pes en que la rèplica costaria 800.000 euros. Ja ho posaven allà ben gran.
Però és que,
la gent votés que no.
Clar, però això és com si ara tu em preguntes si s'ha d'enderrocar l'estació de Sant Andreu, per exemple, que és prou coneguda, que ara té una altra funció, i per mantenir l'estació de Sant Andreu, que continua en peu, fem una rèplica. No té cap sentit.
No
té cap sentit.
No, clar. O sigui, jo mateixa vaig votar que no.
Jo votaria que s'ha de mantenir la...
Efectivament. Jo em aneu a votar que s'ha de fer una rèplica, perquè fer una rèplica és assumir que s'ha d'enderrocar l'actual. I vaig votar que no a la rèplica, i molta gent va votar que no a la rèplica.
Bueno, perdona, que t'havia fet una pregunta que ens hem anat d'estudi. La pregunta és, fins quan aguantaràs?
Ara.
Doncs jo em quedaré aquí fins que ho digui un jutge. Jo, com he dit a altres mitjans, doncs no tinc cap intenció de fer cap mena de resistència ni res, però fins que un jutge no em digui que he de marxar, aquí em quedaré visquent.
No, encadena't.
Bueno, escolti, el que consideri.
Tu i 300 o 400.
Ara, la ciutadania, si realment s'estima aquesta estació, haurien de donar suport.
Es va crear una plataforma, que es deia Salvem l'Estació.
Sí, la gent de Sant Feliu s'ha mogut molt. Sí, aquests dies ha passat per aquí moltíssimes persones a saludar i a donar suport, i a portar mobles, a portar menjar, o sigui, la gent de Sant Feliu s'ha implicat.
Home, esclar.
El dia l'últim dia que estava oberta, jo vaig rebre en els meus grups de WhatsApp moltes fotografies de gent que anava a l'estació a fer-se la foto l'últim dia que estava oberta l'estació, i això implica que hi ha un vincle emocional amb l'espai.
La Junta són rucs? Ai, perdoneu.
Bueno, Andrea, escolta, si necessites qualsevol cosa ens la fas saber.
I tant, molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Andrea.
Gràcies.
Adéu, adéu-siau, adéu. Bona tarda. Bueno, doncs ja tenim la història de Sant Felip.
Són cucs, no? No,
Mònica, hauràs d'anar a treure el cap.
Tancar-me.
No, home, donar suport d'alguna manera.
Sí.
Clar, i això és...
Fes articles al diari, fes coses. No t'estiguis.
No, ja les fa.
Reconcentrar.
Han estat les millors iniciatives d'oci i cultura de Catalunya en la temporada 2022-2023. La Vanguardia i Què Fem presenten el 6 de juliol una nova edició dels Premis Què Fem. Una gala on es premiaran les iniciatives que han innovat per mantenir viva l'oferta d'oci i cultura.
Hi col·laboren Aigües de Barcelona, Centre Comercial Lilla Diagonal, Montse Interiors, Murprotec, Inverlegal Abogados i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1.
Coneixeu la profecia del déu asteca Xuclamelamol, fill de Nolachuclistán? Diu així: a les 12 del migdia, de dilluns a divendres cada dia, un tal Andreu i un tal Dalmau sortiran plegats del cau.
La competència, de 12 a 1 amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
El cau s'ha d'interpretar com la ràdio, que encara no s'havia inventat. Estava a punt d'inventar-se, faltaven uns segles. Misteris de sol.
RAC 1. Tots som 1.
Amb l'aplicació de RAC1, tot és més...
accessible.
Més fàcil.
Més còmode.
Més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcasts exclusius, ràdio en directe i a la carta, esports en streaming, doble player, RAC1 i RAC més 1.
Molt millor, molt més pràctica
i més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu, on vulgueu. Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà, perquè amb l'APP de RAC1 tot és més.
RAC més 1, podcast.
De vegades el soroll puja massa de volum. I quan no podem més, hem d'aprendre a apagar-lo.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor.
I collons ha dit això, perquè m'agradaria saber-ho.
I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Alguna notícia és de RAC1.
Reconcentrar.
Una cosa que hem sabut recentment és que falten professors tant a les escoles com als instituts. Conrad Consum de l'Agència Catalana de Consum, bon dia. Esperis una mica, que vostè surt després.
Bueno, escolta, es porta tot el matí esperant.
Ja, però...
L'heu citat aquí a les 8 del matí.
Sí, ho fem amb una mica de...
No hi havia ni el Basté.
No.
A les 8 del matí.
El Basté sí que hi era.
El Basté grava tot el programa.
Que ha de gravar ni de gravar.
El fa el dia abans, home.
No.
Expliqueu les veritats d'aquesta ràdio.
Les veritats és que el Basté viu aquí, en una tenda de campanya que hi ha a l'última fila, i que si passa alguna cosa, sigui un incendi, sigui un coup d'état...
Tots són desgràcies.
Ell entra i surt i fa el programa.
Però escolta, porto tot el matí esperant aquí, que em teniu aquí com si estigués a la sala d'espera del dentista, collons. Sí. Deixeu-me parlar, home.
Doncs què volia? Avancis, digui alguna cosa.
No, perquè... sobre això que dieu ara. Sí. Falten professors.
Sí.
Escolta'm. Si no us agraden les escoles, eduqueu vosaltres els vostres fills.
Home, tampoc...
A casa.
Sí, però és que...
Feu homeschooling.
Homeschooling no farem...
I els ensenyeu a sumar,
sí.
I a restar,
sí.
I a pintar sense passar-se de la ratlla,
sí.
I a preparar un bon pa de pessic.
Bueno.
I quan facin 7 o 8 anys, els poseu a treballar, a servir croissants descongelats al libari.
Per què? Això és el que volia dir, aquesta és la seva aportació.
No, vull dir que estic fart dels pares que es pensen que les escoles estan dissenyades per estimular... els seus fills.
Bueno, per estimular intel·lectualment, suposo, no?
Escolteu, perdoneu que us ho digui. Pares de l'Eure i del Nil.
No són dos...
Però els professors no són els vostres cangurs.
Sí.
I si no us agrada com treballen, no em vingueu a reclamar consum.
Molt bé.
És un consell de l'Agència Catalana de Consum. Sí. Pràcticament, sempre al vostre costat.
Deies, Manel.
El marc unitari de la comunitat educativa, que agrupa AMPA, sindicats i entitats del sector, diu que aquest curs s'han deixat de cobrir gairebé 23.000 substitucions a escoles i instituts perquè no hi ha prou professors.
Senyor, bon dia.
Bon dia, Narcís. No tinc cap piti. I tu no hauries de fumar perquè tens 6 anys, Narcís.
Al meu col·le falten tants profes que aquest curs, divendres a la tarda, el profe era jo.
Tu feies de professor, divendres a la tarda?
Vaig muntar un seminari que...
Un seminari?
Sí. Es titulava Taller de Liapitis 1 i Taller de Liapitis 2. Anàvem a la sala de professors, cuidàvem els Andrés, i llavors, però, amb les restes de tabac, hi havia pitis nous. Els donava una nova vida, les 3 R's, no? Reciclar i l'altre, no?
Ronaldo i Ronaldinho.
Exacte. Està fumant tot el curs de gratis.
Perdona, a la sala de professors no s'hi pot fumar, Narcís, no t'inventis coses.
Què? Diu que no es fuma a la sala de professors. A la sala de professors del meu col·le hi ha tant de fum que sembla Birmingham l'any 1870.
Doncs entres i si dius que no es pot fumar, ja dic.
No els veig. Jo entro i no veig res de lo que es fuma.
No temia, sí.
La falta de professors s'ha notat especialment en assignatures d'educació secundària, com per exemple el català.
Quina casualitat, ja ho tenim aquí, eh? Sempre rep el català. Conclusió, mentre formem part d'Espanya, qualsevol problema de qualsevol tipus, ja sigui social, cultural o econòmic, anirà en contra de nosaltres els catalans. Sí. Segona conclusió, si no ets independentista, odies Catalunya. Gràcies, bon dia i passeu per l'ombra, que és molt necessari, perquè si no passeu per l'ombra i us cremeu, de qui és culpa? D'Espanya, correcte. Ho ha dit una senyora amb veu. Ho ha pensat tan fort la senyora
que se li ha escapat.
Que se li ha escapat, en fi. Sí, sí.
Davant d'això, els professors, estudiants i les famílies d'alumnes demanen més places públiques del màster en formació de professorat.
Mm-hmm. Doncs sí, efectivament, falten professors.
Falten professors. El Charlie Carol, cap d'esports de la competència. Bon dia, no sé...
Bon dia, soc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol. Passió pel Futbol.
Sí.
Heu dit que falten professors?
Sí.
Doncs al món dels esports no en falten de professors. Sí, eh? No, de professors, perdó. Hi ha professors, ja, de fet, tenim professions,
sí,
però per un tub.
Sí,
per un tub. Tenim, per exemple, el doctor, il dottore, Valentino Rossi.
Sí.
Expilot de motos, ja, aquest home.
Sí.
I
sí.
Tenim el carter, Carmelón,
sí,
un exjugador de la NBA, The Mailman.
The Mailman,
i
sí.
Tenim el cirujano,
sí,
Pablo Alfaro, exfutbolista del Sevilla, més brut que la pica de la cuina d'un pis d'estudiants.
Hi ha uns quants esportistes, efectivament, amb sobrenoms que són professions.
Sí, senyor.
Això ja ho sabem.
Són oficis.
I tu t'has enganxat aquí com una paparra. Nosaltres parlàvem de la manca de professors a les escoles i als instituts catalans, que és una cosa més seriosa que no pas que Carl Malone.
Mireu, potser a Catalunya no hi ha professors,
sí,
però sí que hi ha entrenadors.
Sí, entrenadors.
Entrenador de bàsquet, sobretot, és una professió a l'alça.
Ah, sí?
Atenció al titular. Hem de parlar de bàsquet.
Hem de parlar de bàsquet,
el
sí.
El futbol de la gent que té pèls a l'esquena.
Una mica de respecte.
És que no m'agrada gaire parlar de qualsevol esport que no sigui el futbol.
No, ja.
Però com a mínim avui podrem parlar del Barça, sí, perquè el Barça de bàsquet va acomiadar ahir el seu entrenador, Sarunas Zazikevicius,
sí,
un home que fotia uns crits entrenant,
sí,
que en qualsevol altre context social ens haurien preocupat molt.
Si hagués caigut alguna denúncia.
Però l'esport té aquestes coses. Serveix per poder donar via lliure a la masculinitat més tòxica.
No,
visca l'esport,
sí,
visca la gent amb problemes emocionals severs, que els tapa a còpia d'encistellar triples, fer safates i pick and roll.
Respira una mica, que t'ofegaràs, Charlie. A més, jo...
A més, a Sarunas Zazikevicius, sí, després de guanyar 3-0 a les finals del Real Madrid, a sí, guanyar la Lliga.
Per via ràpida, eh?
Via ràpida, sí, però bé, l'han fet fora, no l'han renovat, sí, i el substituirà Roger Grimau.
Roger Grimau.
Va jugar al Barça. Durant molts anys va ser el capità.
El capità, sí.
El Michael Jordan de Sants.
Bueno,
No sé cap més jugador de bàsquet a part de Michael Jordan, com per poder comparar Roger Grimau.
Ah, d'acord.
Roger Grimau, el killer del Jack Sants, que a més és oient d'aquest programa.
Sí, molt bé.
Tu que ens escoltes, Roger, enhorabona, felicitat.
Sí.
Moltíssima sort.
Sí.
La necessitaràs. Perquè aquest Barça de bàsquet és un cau de rata.
No, però no és veritat. A més, hi ha Navarro, hi ha gent que coneix, i escolti, doncs mira...
Això sí,
no,
això és veritat.
Sí.
Per cert, Roger Grimau, sí, el dia que es va retirar del bàsquet,
sí,
va venir de públic aquí a la competència.
Estava desorientat.
I ara és entrenador del Barça de, sí, bàsquet. Sí. Casualitat?
Sí. Sí.
Jo ho crec que sí.
Sí, molt bé. Moltes gràcies i que vagi.
I ara que ja hem complert amb la quota poliesportiva després,
sí,
de parlar de bàsquet,
què?
Tornem a casa, tornem a la zona de confort, tornem al futbol.
vols dir tornem al Barça?
Perquè el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Ilkay Gundogan.
Sí, ho explicai, això.
El jugador turc alemany, el capità del Manchester City.
Però de fet és alemany 100%, no és turc alemany.
Ah, efectivament. És... Per analitzar aquest fitxatge ara ja sí oficial, truquem al nostre analista tècnic, en Diego Messi, el cosí segon del Leo, ja cosí tercer d'Antonella Roccuzzo, sí, i cosí quart de Nico Laprovittola, el jugador de bàsquet del, sí, Barça.
Sí, contame.
Sí, Diego.
Diego.
Diego Messi.
Sí.
Diego.
Bon dia.
Bon dia, soc Charlie Carol, bon dia.
Bon dia, aunque lo de bon dia es una aproximación teórica, ¿no es cierto? Es una entelequia, como decía César Luis Menotti, probablemente el nombre argentino, más argentino de la historia, César Luis Menotti.
César Luis Menotti, sí.
¿No es cierto?
Si m'ho preguntes tu...
Era retòrico.
Ah, no és cierto, ja.
Charlie i Diego Messi, perdoneu, si no us sap greu, ara parlarem del fitxatge d'Ilkay Gundogan i amb totes les dades que Diego Messi doncs, ens pugui aportar, però hauríem de fer una petita pausa d'un parell de minuts.
¿Cómo que una pausa? Yo no tengo todo el tiempo del mundo. Espero que ustedes sí, porque les voy a explicar una cosa. Una cosa
no, Diego,
cortita.
Diego, fem una cosa. Ara el programa ha de continuar, amb uns quants anuncis. Després dels anuncis ens expliques tot. Tot i tot sobre el fitxatge de Gundogan.
Tienen ustedes tres días.
No tant.
Això és RAC1 concentrat.
Vale, estic encantada, eh?
Per què?
Perquè avui parlarem de Mònica Naranjo. No sé si la part que a mi m'interessa, perquè va tenir una separació una mica traumàtica de l'Òscar Tarruella.
Ah, bueno, podemos hablar de eso si quieres.
Ay, me encanta esto, porque han acabat com el Rosari de l'Aurora, a més.
Bueno, pues como yo con el Pere.
Faltava d'eix, no?
Sí, sí. A més, l'Òscar Tarruella, que va ser el seu representant,
és que representant no te'n refia mai, productors
bueno,
i representants
no, però és una sobretot perquè era policia, que vull dir que no sé... Sí. Bueno, criminalista, no?
Sí, él no tenía experiencia como representante, pero es una cosa muy de folclórica.
Sí, de
la gente que representa es el hermano, el marido, ja, el hijo... Ja.
Sí, sí.
No me fío de nadie, nada más que de mi família.
Però està molt bé perquè a la que es va separar va tenir com una alliberació sexual i va presentar un programa de sexe i la tia va dir, hòstia, estic descobrint coses que per ser una diva, tan diva...
Perdona, li estàs fent un Mònica Naranjo explaining a Juan Sanguí no, que és l'expert.
No, però era, tot això surt al llibre o no?
Sí, no, perquè el subtítol del llibre és El año que Mónica Naranjo desató un millón de chonis, maricas y marujas, porque quería acotar el libro, que es lo que habla del año 98, que es cuando ella saca este disco, Palabra de Mujer, con Desátame, para entrar en libertad, revoluciona completamente la música española y sobre todo despierta unos públicos marginados, los chonis, las maricas y marujas, que estaban siendo muy mirados por encima del hombro por parte de la cultura.
Claro, no como ahora, no como ahora.
No, pues ahora yo creo que ha cambiado y de hecho digamos que el papel de la choni, por ejemplo, del público poligonero, que con el que yo
Rosalía, me identifico completamente. Por ejemplo, ¿no?
Claro, o sea, se puede, si comparas la relación.
¿Tú has sido poligonero?
100%. Yo llevaba el cenicero, el pelo cenicero. Ahora es que la humedad de Barcelona ha hecho estragos con mi
tía. Pero esa line de sorpresa, sorpresa, el que tu dius. Sí, claro. Que allò, quan van que sorpresa, sorpresa, robàvem els gossos i els hi feien aparèixer, no. O robaven la cartera i la robava.
Era tot mentida.
Mentida. Sí. La Mariola Cubells va escriure el llibre.
Mírame
no sé,
tontos, diu el llibre.
Jo recordo...
Saps que sorpresa, sorpresa, torno a repetir, la Isabel Gemio es parlava amb, com es diu, el Ibibabubi, el director de Sorpresa, Sorpresa, buscarem.
Sí. Aresu, Giorgio Aresu.
Giorgio Aresu, ja. S'havien de parlar amb un emissari perquè no es podien parlar...
De veritat.
T'ho dic de veritat.
Però, bueno, és que
a la relació que tinc jo amb l'Ernest Ferrer és la que tenia Aresu i Gemio.
Recordo perfectament l'aparició de Mònica Naranjo,
ver,
que hi havia un marica al públic que la va demanar.
Sí. No sé si tu puedes decir marica,
però
jo bueno.
Jo sí que puedo decir
bueno,
marica.
Uy, aquí podemos decir marica
sí,
todo el rato.
Sí,
mi madre lo hace todo el rato. Mi madre me dice, y es que con un amigo que también es maricón, es como mamá...
No. Pero maricón no es marica, ¿eh?
Ya.
Oye, hablar por vosotros, ¿eh? Porque yo hay días que estoy marica y hay días que estoy maricón.
Pero ya había un noi al públic.
Y no te explico l'Ernest.
Hi havia un noi al públic que va dir, ai, que il·lusió! I jo vaig pensar, falsejat, perquè ningú sabia en Espanya qui era Mònica Naranjo.
Bueno, el fan de Utrilla sí que lo sabía. De hecho, ella había vendido 1.500 discos con su primer disco. Se tuvo que ir a México, porque aquí no le hicieron ni caso, y en México arrasó. Entonces ella volvió a España en plan de...
¿Eso es verdad que arrasó en México?
Sí, 100%.
Sí, veus, jo també dubtava, ¿eh?
Yo también dubtava.
O sea, al final se utilizó mucho el relato de superación, esa parábola, ¿no?, de la democracia, de la escalera social, de mira esta chica que viene de la nada, viene de...
Era de Figueres, ¿eh?
Zapatera. Zapatera, es que no es la nada, ¿eh?
No, no es la nada.
Cuidado, cuidado, cuidado.
Es una forma de hablar.
Qué difícil, ¿verdad?
No es la nada, ya. Me ha salido más fácil el mundo. No, no. Me ha salido de España, ya.
Escuché una que te hizo Aymar Bretos, que fue perfecta.
Aymar,
¿eh?
Fue un masaje. Además, fue masaje. La primera.
Sí, y perfecto. Aymar, como hace tanta radio que él lo dice todas las palabras con sus pausas.
Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que tiene Aymar Bretos, que él te hace una pregunta como muy ingenua, pero te pone carita de va con doble sentido. Y es como, ¿qué corro? Esto porque la gente luego no lo ve en
Nosotros
casa.
Nosotros preferimos
somos más planas y directas,
Jordi,
sí.
Basté. Y decimos marica.
Sí, tranquilamente.
Pero, claro, a ver, yo abogo por reapropiarse de marica maducacionis, por eso lo he puesto en el título y que lo digamos todo, claro. Y entonces esto ocurre que se utilizó mucho el relato de superación de que ella se había ido a México y había vuelto, pero era verdad, o sea, que se utilizase mucho no quiere decir... De hecho, yo recuerdo cuando empecé a escribir el libro hace 2 años, que me monté en el coche, fui al pueblo con mis padres en Badajoz y mi madre dice, ah, sí, Mónica, la que se tuvo que ir a México. Y digo, ¿qué madre? ¿Se acuerda de eso? Ya. Ha quedado como muy bien en la memoria colectiva, ¿no? Igual que lo de sorpresa, porque lo de sorpresa en realidad es un recuerdo que construimos colectivamente.
Bueno, perquè va aparèixer amb aquell cabell, a més.
No, hombre, claro, y bajaba del cielo, claro. Como una figura sobrenatural, sí. Que es un poco como ella se presentaba, que rompía mucho con la estrella pop, pues la Rosana, la Llava y la Sola, la Rosario, pues no eran así. Ella era muy artificial, muy travestona, muy...
Y luego
muy
hablaba en mexicano, también, que le pasó también a José María Aznar, ¿no?
El mismo.
Hay gente que... Es buenísimo, me encanta.
Fue pionera, porque tú escuchas ahora, de repente, a Nati Peluso, que es como de Murcia, y habla que tiene un acento que no
es verdad.
Que no tiene un acento de un país concreto.
Oye, un momento, perdona, Juan Sanguino, no quiero volver a sacar el tema porque no quiero incomodarte, pero ¿de verdad tú crees que el fan de Utrilla que pidió que apareciera en Sorpresa, Sorpresa, Mónica Naranjo, no era marica?
Ah, no, era un pedazo de maricón increíble. ¿No? Claro, pero yo no quiero...
No, Luca, no vol que jo li digui marica.
Però si hem dit cement tota la primera part. Com a la briga, ensenyant la maleta dissonada, podem dir marica.
No sabies on venia.
Si la briga no pot dir marica, no pot dir marica. Estáis los maricones de Madrid muy estrictos con eso.
Sí.
Sí, es verdad que somos un poco demasiado finos.
Sí, estáis muy finos.
Porque es en plan, yo lo pongo en el título, però luego cuando lo dice otra...
No. Ja la que ens faltava.
Jo és que a més, bueno, ja saps tot el meu currículum.
Mónica Naranjo, una cosa, ella està com superperformada, una cosa que funciona molt, i el llibre... Bueno, el llibre és magnífic, perquè a més expliques tot el que és la indústria musical del moment.
Sí, tiene como varias partes, está un poco el relato biográfico de Mónica sin ser una biografía, de hecho he dejado cosas fuera porque me parecían un poco fuera de lugar y que yo no quería hacer un libro escandaloso.
Ah, qué pena.
Ay, sí, ya no. Qué lástima.
Pero hay cosas escandalosas que has dejado fuera de lugar, por ejemplo, ¿cuál?
Una.
No, pues las dejé fuera por una razón, porque no me servían para el libro, porque implicaban de repente a la familia de Mónica y a mí eso no me aportaba nada, ¿sabes? Yeah. Entonces, tiene una parte biográfica muy importante, luego la industria musical y luego es un ensayo sociocultural sobre cómo esta élite cultural despreciaba al público de los márgenes y a través de artistas como Mónica o como Camela o como Estopa, el público de los márgenes demostró que era capaz de tener un gusto que te puede gustar o no. Puedes estar de acuerdo o no, pero no es un gusto inválido. Y ahora, como decía ella, lo veíamos en Rosalía, a la Rosalía la gente tiene orgullo de barrio. Yo, que vengo del barrio, jamás pensé que iba a haber a gente orgullosa de ser de poligonera. Jamás. Y eso lo decía mucho Vigas Luna cuando hizo Yo soy la Juani, que decía la siguiente revolución cultural va a venir de los polígonos y los extrarradios. Y no lo tomaban en serio y tenía toda la razón. Porque ahora Batllal, por ejemplo...
Y Vox en el gobierno. Sí,
pero sí que es verdad que los maricas estaban molt amb las folclòriques.
Sí, no diguis marica, di señores.
Señores
en situación de homosexualidad.
No sé si
sabría,
las que yo explico al final.
Bueno, pero ya aquí lo utilizamos. En Cataluña somos diferentes, por eso debemos ser retocados.
Aquí fica todo el jardín, yo torno.
No, pero sí que es que tenien a Rocío Jurado, no sé què, que eren
claro, es que lo
eren les
tenia...
seves divas i va... No, tu vols dir que era la primera, la Mónica Naranjo?
La mía.
Ah, la tuya, claro, habla de ti el libro, ¿no?
No. Que si era mi primera diva, dice.
No, dicta, tal col·lectiu, vell.
Marta Sánchez.
Ah, clar, també apareix Marta Sánchez. Tot el rato apareix Marta Sánchez una mica en comparació.
Sí, perquè era la otra gran popstar, ¿no? Però és verdad que en Espanya la única diva gay que realmente hablaba sobre los gays, más allá de las folclóricas, porque Rocío Jurado siempre fue súper
pro-gay,
como decía.
Oye, una cosa, i Mónica Naranjo va ser una construcció? És a dir, ella triomfa a Mèxic, això ho expliques al llibre, i de sobte la Sony diu, oye, que això ha triomfat aquí, a Mèxic, vosaltres sou tontes, les Sony a Espanya, que no l'heu pogut fer triomfar, tal, claro. I va un senyor amb una lateta, discoteca gai per discoteca gai,
sí.
Perquè clar, jo comprenc que el Círculo Equestre, el Cercle del Liceu i la, no sé,
el Cercle d'Economia,
l'Economia i tal, jo comprenc que Mònica Naranjo no era el públic, però i a la millor a l'EGB, a les escoles d'EGB, potser a la millor tampoc et seria inadequat.
Lo acabo siendo,
lo acabo siendo. Però anar un xoco xurros allà...
Clar, però hi van anar, i això va ser una operació de...
Total. Sí, però també hay que poner las cosas en contexto. Yo quería escribir el libro no desde 2023, sino de 1997, cuando salió el disco. ¿Por qué? Por ejemplo, porque ahora es muy fácil colgarse la medallita de nosotros descubrimos el público gay, no sé qué. Vamos a ver, Sony no recurrió al público gay porque creían en la tolerancia de la dignidad de los seres humanos. Recurrieron por pura desesperación porque nadie les hacía caso y dijeron, a ver, estas maricas,
a ver si cuela, Mónica Naranjo,
una señora con la peluca y unos tacones, que además tenía esta mezcla como de copla, bacalao, folclore, pop, que
era un lío. Yo
marica la conocía.
Fíjate que yo como marica no la entendía Mónica Naranjo. Yo digo, ¿esta señora qué hace? Es que yo, al ser élite, yo creo que era de la élite que lo despreciaba.
Pero esto de Nana Moscuri, a lo mejor.
Pues como mínimo Nana Moscuri. Claro, Marina Rossell. Pero si es que yo he sido mesa de que Yarmina Mota, me planteé aquí. O sea, entonces, pero, claro, Mónica Naranjo me semblaba una cosa como rarísima. Yo les decía a mis primas, ¿esta señora qué es?
Pero después de Mónica Naranjo, Chenoa, Malú...
claro, luego, unas, digamos que...
Bueno, me he quedado sin tiempo, me he quedado sin tiempo.
Patrotti futti, patrotti futti, patrotti futti.
RAC 1 Central.